L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
El passat mes de novembre, el Mirabetàric Vinaixa va presentar el seu nou treball, El caos a mig camí. És el cinquè disc, tercer en solitari ja, un àlbum molt íntim, reflexiu, on l'Eric ens mostra la seva essència amb tot de reflexions, les que es faria una persona qualsevol quan entra als 40, a la meitat del camí. El disc està composat d'11 temes, més un bonus track, que desperten diferents emocions amb molta varietat de colors i també moltes intensitats. Un disc en el que l'Eric s'ha implicat, com és de costum, amb els 5 sentits i que avui ens ha vingut a presentar aquí a la ràdio, Ràdio Móra d'Ebre. Molt bon dia, Eric, què tal?
Bon dia, Adriana.
Quin plaer tindre't a la ràdio, que no havíem coincidit encara mai a la ràdio.
És veritat, hem coincidit per estos mons de Déu, però, sí. Però a la ràdio no. A més, que sàpiguis que esta és la ràdio on me van fer la meva primera entrevista ara fa uns quants mesos.
Quin goig, doncs, poder-te tenir una altra vegada aquí. Com han anat les festes?
Molt bé.
Hem sobreviscut als Nadals i al Cap d'Any.
Hem sobreviscut a tot i ara ja comencem a planificar l'any.
Recordem que encara queden Reis i recomanem des d'aquí, des de la ràdio, que poseu a la llista i regaleu, en aquest cas, música. I si és de l'Eric Benaixa, doncs encara millor, no?
I si no, malament. Sí, és un disco que recomano fervorosament. A més, aquí a Móra d'Ebre també el podeu trobar, al Diet Natura hi és.
Molt bé.
Sí, al Diet Natura. I si no, ja sabeu, pues, via internet arriben dos dies, Amazon, etc. O inclús a Miravet, si el vas a buscar, com que jo sóc d'allà,
no pot faltar.
Allí sempre en trobaràs algun.
Va volar ràpid el sorteig que vam fer.
Sí?
Vam preguntar que quina era la cançó d'Eric Vinaixa que més agradava, no d'aquest disc, sinó en general.
De la vida.
De la vida, i he dit que va guanyar el Moltes Gràcies.
En sèrio?
Sí.
Pues
va guanyar per golejada. Sí, per això. Doncs, Eric, anem a descobrir-lo i el primer com neix, no? Caos a mig camí, com neix aquesta aventura.
Caos a mig camí és un disco... és una foto emocional. És una foto emocional de lo que són els tres últims anys meus. No només a nivell personal, sinó del que t'envolta. Tu i les teves circumstàncies, que al final la vida és això, no? Llavors és un moment en què, bueno, com el seu... propi títol indica, al mig camí, jo he fet 40 anys, no? 40, 40, 80, i després si et donen pròrroga, gràcies. I llavors, de sobte, entres a fer una sèrie de reflexions que fins ara no els havies fet, no? Pues, entra en joc la paternitat, relacions llargues, veus que al teu entorn hi ha gent que està fastiguejada de les mateixes feines durant anys i anys i anys, relacions que s'estanquen, la mort, de sobte les bombes cauen molt més a prop, gent que toca de prop, i això reordena una miqueta la manera de sentir, la manera de pensar, i és on ho volco tot en este disco, caos no com una cosa negativa, sinó com hem de reordenar conceptes per superar una etapa, no? Caos a mig camí, és això.
I com va ser el procés d'ordenar-ho tot i decidir aquests són els 11 més un tema que al final faran aquest disc i que sortirà al mercat, quan va ser el passat mes de novembre?
De manera molt natural, perquè jo escric per instint o per necessitat. No dic, vaig fer un disc que parlarà sobre això. No. Tu escrius, vas escrivint i de sobte tens el coquet aquell de dir, ara ja toca fer un disc, que poden ser normalment cada 2-3 anys. Aquesta vegada han sigut 4 perquè abans havia estat produint altres artistes i normalment quan produeixo altres músics, pues, me volco molt amb aquells músics i llavors deixo de produir-me a mi mateix, no? Que és quan aprofito per fer els meus concerts, les meves gires, tot lo que és feina d'escenari. Però quan vaig acabar de produir La Txell Sota, que és un disc també molt, molt maco, vaig dir ara em tanco i començo a volcar tot el que tinc, i un cop ho has escrit, un cop ho tens ja més o menys embastat, intentes fer una mirada així, una perspectiva més àmplia, i dius, hòstia, estic parlant d'això, no? Mm. És com la pròpia música i les pròpies cançons te donen una pista, i a partir d'aquí acabes de polir els textos, acabes de definir què entrarà i què no entrarà, i és així com naix.
Dius que m'ha agradat molt aquesta frase, disfruteu, sentiu, somieu, ploreu, somieu i feu un viatge interior que us recordi que estem vius a cada moment, encara que sigui en el caos a mig camí. És molt bonica aquesta frase que surt al final de la dedicatòria.
A les dedicatòries, sí, perquè crec que la vida és tot això, eh? Mm. I no hem de renunciar ni a somriure, però tampoc hem de renunciar a plorar. I és evident que no sents les mateixes coses als 20, que als 30, que als 40 i suposo que als 50. Són etapes. Quan dic 40, poden ser 35 o poden ser 45, eh? És a dir, és aquell punt en què sembla que et quedi el mateix per davant que per detrás, no? A nivell vital, i que has tingut temps de viure certes experiències. O sigui, amb 25 anys normalment no has tingut relacions de 10 anys o fills.
Sí.
O normalment, si la genètica o la vida s'ha portat bé amb tu, no has tingut morts molt properes. T'ha pogut morir un iaio, no? Llavors, als 40 sí que passa, no?
Fas moltes reflexions, ho hem dit amb aquest disc, no? que és molt emocional, té molts matisos, aquesta preciositat, no? Típica de l'Eric Vinaixa, i sobretot m'ha cridat l'atenció els canvis d'intensitat, no? Que hi ha cançons de tot, comences amb el laberint, estàs una mica perdut, no? Aquest caos, que es diu caos a mig camí, el final de camí, després també tenim altres cançons com el volia viure, no? O l'ara, no? Que també sí. Diu, ara és el meu moment, ja no tinc por, no m'ha de fer per les coses i ha de seguir endavant, no?
Sí, és perquè és així, perquè este disc el que té és que quan estàs molt a baix, estàs molt, molt, molt a baix, estàs a les catacumbes, estàs rascant i plores i és molt desgarrador, però quan estàs a dalt estàs molt optimista, perquè per sort la vida no és una línia contínua, sinó que hi ha els i baixos, i després d'estar a baix estires a dalt, i al revés, n'hem de ser conscients. I igual que bueno, has començat parlant de Laberint com la primera cançó.
Que l'hem escoltat, a més,
per obrir. Laberint és un resum del que acaba sent, des de la meva manera de veure les coses, la vida. Laberint, tu estàs dins d'un laberint i vas fent. No deixa de ser una espècie de viatge i taca, Laberint. Sí. I quan prens consciència de que la vida és un laberint i vas avançant cap a l'esquerra, o ara jo crec que he d'anar cap a la dreta, lo important és prendre consciència, perquè si no t'atabalaràs i si no estiràs sempre fent-te preguntes que no tenen resposta moltes vegades.
Eric, una pregunta que no sé si té resposta. Et pots quedar amb alguna de les 11
no,
més 1?
No, perquè són tots fills teus, no? Sí, no? I és com, quin fill t'agrada més? Pues tu saps que n'hi ha un, tens un fill que és més divertit i és més irònic, però tens un que és més sensible, n'hi ha un que és més gamberro. No te'n puc triar una, no, és molt difícil. Inclús és molt difícil fer l'ordre d'un disco, perquè què vol dir la primera?
Com ho escollixes, això? Com ho escollixes?
En funció del relat final, no? De quan agafes la perspectiva de que el disco et quedi compensat. I aquí entren des de tempos, tonalitats, des de la mística de les cançons. No pots posar quatre cançons tristes de cop, a no ser que conceptualment diguis, mira, ara passarem pel costat fos d'un disc, no? I aquí tothom mos tallarem les venes. I en funció del que et diu una miqueta la intuïció, no? Per exemple, Laberint trobo que és un bon resum i que estèticament i musicalment a nivell de producció passen moltes coses, les mateixes coses que acaben passant durant el disco, i per tant és el resum. I el bonus track és Dies de llum, que no té res a veure amb el disco, però com que el país està com està, doncs la vaig incloure.
També molt animada, no?, per a, com a final.
Sí, sí, sí.
Un rotllo diferent.
És un rotllo diferent, és un tipus de rock and roll que no havia fet mai, pop rock que no havia fet mai, amb les guitarres amb molt matxacones, però com si fos una locomotora de tren, no? I amb un missatge molt clar, que és a nivell de país, vindran dies de llum, perquè quan el poble surt a buscar el que vol, el que vol de manera pacífica i sistemàtica i sense cap tipus de problema, simplement agafats les mans d'esquerres a dretes, de baix a dalt, arribaran els dies de llum. No sé com arribaran, però ja arribaran.
Vas escollir, però, com a primer single, no? Com a carta de presentació, el final de camí, no? I, a més, li dediques a la teva amiga Vicky Curto, que ens va deixar que deixi, sí, malauradament, no?
Sí, no, jo no la vaig escollir com a single, perquè això és una cosa conjuntament entre la discogràfica i l'artista, diguéssim, en aquest cas. I quan a mi em van demanar de fer Final de Camí com a single, com el videoclip, la carta de presentació cara als mitjans i cara al públic, era el moment en què la Vicky li quedaven setmanes de... Li van dir que tenia una metàstasi al cervell i que era qüestió de 10 setmanes. I en un moment tan bèstia, una de les teves millors amigues, que t'estimes amb bogeria, te diuen que en 2 mesos se'n va, en 2 mesos li detecten i l'enterren. I et demanen fer un videoclip d'una cançó que parla de la mort. Per mi era molt dur, els vaig dir a la discogràfica que no em veia capaç. Però van insistir perquè el missatge, per la cançó, per la força que té, i al final vaig poder reconduir la idea i convertir-ho en un homenatge. És a dir, quan al final vam gravar el videoclip, la Vicky ja havia mort, ja va morir el 20 de juliol, i el videoclip ha acabat sent un homenatge. Per què? Perquè la gent que hi participa són els seus familiars directes, el seu home, el seu fillastre, amics íntims, i no deixa de ser un altre homenatge a la vida, no? Un record bonic d'una gran persona.
I després també comentar, Eric, que veiem que tots els temes són en català, a excepció d'un, que és The Golden Road, en anglès, així animadet, no?
Sí.
També molt xulo aquest, és el número 3.
Sí, sempre, als meus discos sempre hi ha un tema o dos en anglès, que és quan en català no em surt, perquè jo penso escric i sento en català, quan en català no em surt, com que la majoria de música que escolto, o sigui, el 90% és en anglès, o anglesos o americans, per defecte ja tinc la fonètica aquella integrada, no? L'anglès hi ha molt monosíl·lab, pots deformar les paraules perquè ja ho han fet, no? Tens un ye, no? Que no vol dir res. I és molt més senzill escriure-ho en anglès. I quan en català no em surt pel tipus de sonoritat, acabo recorrent a l'anglès, que per sort és una cançó, màxim dos.
I idioma universal, a més.
No? Idioma universal.
Ens entenen a tot arreu.
Sí.
Eric, com deia, no, t'has implicat com sempre amb els 5 sentits, no? Com és habitual, i has assumit la producció musical, l'arranjament del disc, veus, guitarres acústiques, elèctriques, piano, hammons, l'acordió, no? Això és una implicació
total. Una feinada.
Sí. Déu-n'hi-do.
Una vegada, fa poc a ICAT FM, l'Albert Miralles dia el prins de les Terres de l'Ebre. I dic, no. Com a mínim jo estic viu i això ja... Però sí que és veritat que la producció sempre la faig jo, i els arranjaments també, i després comptes en grans músics. Mira, he de destacar, ara que estem aquí a Mora, que he tingut l'honor de treballar amb ebrencs il·lustres, no? Com són la Núria Pinyol a la viola, que havíem coincidit a l'institut, com el Raül Contreras, que toca el violí, que havíem coincidit també a les escoles, tot i que és més jovenet. Jo me'n recordo un xavalet roset que anava amb un violí, i el Jaume Fraga, el cello, que són 3 músics excepcionals, i que em va fer molta il·lusió trucar-los per dir, escolteu, una cosa que és així com molt meua, i voleu participar, i el meu amic i company d'aventures, Marc Cendra, el clarinet. Llavors, sí. Sí. Produeixo, faig els arranjaments, però després necessito especialistes que vinguin i ho executen.
Especialista com la teva filla, no? La Júlia, que l'has introduït també al Triangle. És molt xulo, això.
Sí,
és molt bonic.
Sí, perquè jo volia que formés part d'aquest projecte, i que ara encara igual no és conscient del tot, no? Perquè té 5 anys, i quan ho vam gravar en tenia 4. Però vaig voler que... Bueno, posar com una llavor, perquè d'aquí un temps, quan ella prengui consciència realment del que és, del que ha fet, se'n senti orgullosa, no? Se senti orgullosa de dir, hòstia, he sortit en un disc, no? I a la cançó Addiccions, la número 2, necessitava un triangle, i li vaig fer tocar amb ella. Llavors la veus amb ella a l'estudi, davant dels micros, amb los cascos, mirant en uns ulls així, el tècnic de so, lo papa que li diu, tu, carinyo, ara tu... cada sis compassos toques, cling, i anava tocant i ho anava fent, concentrada, perquè a més afina molt, afina una barbaritat, estic com espantat de lo que afina, no? El tempo ja és una altra cosa, que ja el treballarem si el vol treballar, no? I ara quan obre el disco, quan algú ve i te'l demana que li signis, el que sigui, i ell està amb mi, veus, se sent com molt orgullosa de veure tots els noms, perquè està començant a llegir, no? Tots els noms. Pues bateria, Pinyo Martí, baix, Roger Julià, etc. I després surt Júlia Vinaixa, Triangle, i se li posen els ulls així brillants, un somriure de...
I això no es pot pagar, no? Un pare se li cau la bava amb això,
sí,
no?
Sí, això no es pot pagar, i a més perquè queda immortalitzat.
Clar.
Ella, pues, d'aquí molts anys, segurament tindrà aquí una... bueno, és una foto emocional. Jo vaig estar al dins del meu papa, no?
I com ha canviat aquest papa, com ha canviat aquest Eric Vinaixa des de que, ara ho comentàvem, no? Vas vindre a fer aquella entrevista l'any 98, 99,
99,
no?
Aquí a amb Gavi, gran Gavi, un salut si m'estàs escoltant, Gavi.
I tant, que sí, una abraçada ben forta des d'aquí. Com ha canviat l'Eric des de llavors, no? Fins a l'Eric d'ara, de caos a mig camí.
Buah, imagina't, he doblat l'edat i més... I no l'he doblat, però quasi, si tenia 21 i ara en tinc 40. Aquell xavalet era un... Bueno, començava a fer els meus pinidors musicals amb la il·lusió de que vols tirar endavant, però no saps com. No saps com, perquè a més és un món tan complicat. I més vivint aquí baix, que estàs a vegades com una mica desterrat del que passa, no? Que és una cosa que no només passa musicalment, sinó... o sigui, a nivell d'infraestructures, hi ha molta feina a fer i l'hem de continuar reclamant, no? Jo des de Barcelona sempre la reclamo, sempre defenso les Terres de l'Ebre i Miravet en concret. I aquell xaval era, bueno, amb 21 anys, escrivint les seues cançons, tocant-les en directe amb altres músics, i ara, bueno, tinc 5 discos a l'esquena, molts concerts, moltes històries, moltes vivències, i a nivell personal, doncs, pues, tot el que qualsevol persona amb 40 anys hagi pogut viure, no? Des de la paternitat, relacions, veure el teu entorn com creix, alguns se'n van, uns s'han quedat.
Perquè, Eric, què et va atraure tu fins a la música, no? Seguint mirant enrere, ja que hi érem. Què va ser allò? Te'n recordes?
I tant, me'n recordo perfectament. Jo, la tarda que vaig fer 6 anys, a Miravet, me van apuntar por decreto ley a solfa. I anaves a detrás a Cap Antoni, que és el mestre de solfa, i a més és cosí germà de ma mare, però la mateixa tarda, a la tarda dels bocadillos i de la Fanta taronja i dels ganchitos,
no et van deixar descansar.
A les 6 o les 7 de la tarda, cap a solfa, que no sé si devia ser els dimarts o els dijous, doncs devia ser un dimarts o un dijous, i jo vaig anar cap allà. Pensant, pujant pel Pergi, la gent de Miravet sabrà que hi ha el Pergi uns escales, al carrer de les Roques, i jo pensant, recordo, pujant les escales, com dic, ara em donaran aquí un tambor, una trompeta o algo, no? I em van fotre davant del mètode de solfeig do, re, mi, fa, sol, si, do, que era un rotllo terrible, i jo tenia ganes d'anar a jugar a pilota amb els meus amics, no? O al merro, o a l'escondite, o al pot, les coses que feien pel poble. I era com... era un rotllo, la música que m'estàs explicant. I als 7 anys, doncs, bueno, has de tocar un instrument, i vaig començar a tocar l'acordeon. Segurament gent que em coneix de per aquí des de fa molts anys m'haurà vist tocant l'acordeon en algun recital, a l'escola, el que sigui, però amb l'acordeon no podia anar a la banda, així que al cap d'un any em van dir, no vols tocar un altre instrument per entrar a la banda de Miravet i tal, i vaig començar a tocar el bombardí, que és com una espècie de tuba més petita, i res, era un dels pipiolos de la banda. I després la banda es va quedar sense trombons i em van dir, podies aprendre a tocar el trombon, i anava aprenent, era com un... no? Anava posant com parxes, fins que als 12 anys, i aquest és el moment clau per mi, a nivell vital inclús, als 12 anys jo descobreixo la música dels Beatles. I al descobrir la música dels Beatles, te juro que la vida em va canviar. De sobte no m'interessava quasi res més, sinó arribar a casa i bueno, escoltar aquells discos amb atenció, sol a l'habitació, amb els auriculars, i al·lucinava mandarines. És com si hagués vist a Déu Nostre Senyor. Inclús va ser el meu regal de Reis. Ara que els nens m'estan escoltant, me vaig portar molt, molt, molt bé, i vaig aconseguir tota la discografia dels Beatles per Reis.
Déu-n'hi-do, quin regal,
sí,
eh?
Sí, que venia d'Andorra directament. Els Reis van passar per Andorra expressament per agafar-me la discografia completa dels Beatles, perquè jo només tenia un caset gravat amb lo mejor de, no? però de sobte, imagina't els vinils, eh? Els vinils, tan bonic, allò que ho treies de la funda
i brillava, no?
Brillava, posaves el tocadiscos allà, escoltaves i jo era feliç, i amb 12 anys, tant que vaig decidir que havia de començar a escriure cançons, igual que ells, igual, amb el meu acordeón. I si vols t'explico una anècdota, que és la meva primera cançó.
I quina va ser?
La meva primera cançó va ser... Jo estava mirant els dibuixos a la tarda, perquè abans TV3 connectaven quan connectaven, eh? I bueno, estava mirant uns dibuixos i vaig dir, vaig a fer una cançó. I me'n vaig a l'habitació, vaig agafar l'acordeón, me la vaig posar al damunt, no? 12 anyets, eh? Com se fa una cançó? Com escrius una cançó? Aquesta és la gran pregunta. I en aquell moment vaig agafar un pentagrama, una llibreta de solfeig, i vaig posar notes a l'atzar, un do, un sol, un re sostingut, tot el que em passava pel cap. I ho vaig tocar, i allò era una puta merda. No s'aguantava per cap puesto. Allò era horrible, dissonant, i vaig pensar, la teva carrera com a compositor acaba de començar i s'ha acabat aquí mateix. I me'n vaig tornar a mirar els dibuixos, a mirar la tele, però al cap de minuts me va vindre com una melodia al cap. Una melodia al cap me va vindre, i aquella melodia vaig anar ràpid, vaig agafar l'acordeón, la vaig tocar i la vaig escriure, i la vaig desenvolupar. I aquella cançó sonava com una marxa, una espècie de marxa popular, tant és així que la vaig titular Marxa. I està allí posat, l'altre dia la vaig recuperar a casa amb uns pares, la partitura, l'incunable aquell, no sé, 1989, tenia 12 anyets, Marxa, escrit en llapis i tot. I a partir d'aquí ja vaig començar a escriure cançons i els hi posava lletres de preadolescent nauseabundes, no?
El típic, no?
Jo que parles de la vida en profunditat, sí. No tens ni idea, no?
Sí.
I vaig veure que en l'acordeón no podia fer rock and roll, perquè després vaig descobrir els Rolling Stones i vaig dir, jo vull ser com este tio, no? Com el senyor Mick Jagger i Keith Richards. I és quan vaig començar a tocar la guitarra i començar a tocar en grups, i fins aquí.
I ara on te veurem, Eric? Com podrem tastar des de primera fila aquest caos a mig camí?
Pues a veure, estem a dia 2, sí, la setmana que ve... A Barcelona... Ara estem preparant tot el que serà la gira 2018, de Caos a mig camí. Però la setmana que ve, a part dels meus lunàtics que faig cada dilluns...
Cada dilluns.
Que és una cosa on jo m'oxigeno, però no té res a veure amb la gira, sinó m'assento en un lloc, en petit comitè, i faig les cançons que em venen de gust. Faig el dia... Dimarts, dia 9, toco l'Estrella d'Am a Fàbrica d'Am, l'antiga Fàbrica d'Am, a Barcelona. Faig un showcase d'uns 45 minuts del disc. Després, divendres, al Razzmatazz de Barcelona, hi ha un homenatge a Bowie, que va morir fa 3 anys,
sí.
2 anys, perdó, i els beneficis són a favor del càncer infantil, de recaudar diners. Jo sempre que hi ha alguna causa així, ja ho saps.
Ho sé, que hem coincidit a diverses, ja.
M'hi apunto, llavors estic a un cartell impressionant d'artistastos que ja el veureu. I estic allà, després començo a fer, no sé si és Cardedeu, també he de passar per Amposta, però el que serà la primera presentació, la presentació oficial del disc, amb tots els músics i sorpreses, serà dins del Festival Barnasants, a Barcelona, a Luz de Gas, el dissabte 10 de març. O sigui que jo sempre que presento Luz de Gas sé que hi ha un èxode de gent de les Terres de l'Ebre i tot arreu, i em fa molta il·lusió. Us espero allà perquè és un dia, per mi és important. És quan...
És com el bateig, no?, del disc.
Després ja farem concerts per tot arreu, i vindrem per aquí, vindrem per allà, però el dia aquell, el Barça-Madrid de la Lliga, no?, és el 10 de març, dissabte, dins del Festival Barnasants, al Luz de Gas.
Doncs n'estirem ben pendents, Eric, i també si vens per aquí, ja saps que ens pots vindre a veure la ràdio i fem xerradeta abans de fer el concert també de promo. Ha estat un autèntic plaer fer aquesta conversa, no?, que se'ns queda sempre curta, però ja ens hem quedat sense temps.
Sí.
I esperem doncs que aquest caos a mig camí vagi molt bé i que el disfrutis moltíssim sobre tots els escenaris que puguis estar.
Per mi ha sigut un... Bueno, vinc aquí i vaig tirant de records, eh? Vaig tirant de records, hi ha les vistes, Gavi... I altres vegades que he vingut, i per mi sempre és com tornar a casa, és un honor, i moltes gràcies per aquesta entrevista tan propera que m'has fet, com sempre.
Gràcies a tu, i ens acomiadem amb aquesta cançó, que és la número 7, i és Fidels Amants.
Som-hi.
Gràcies, Eric.
Brindem, fidels amants. Brindem cada nit per la força del desig. abans que el dia a dia ens faci mal. Brindem sense por, mentre aguanti el nostre cor. Brindem més fort que mai. Quatre gotes cauen, hauríem de tornar. No portem paraigües cap dels dos. Oh,